Com vostès saben, des del CAE, el Centre d'Art d'Escaldes en Gordany, cada vegada que es fa doncs, una exposició, hi ha tota una sèrie d'activitats paral·leles, tallers per la canalla, xerrades, ponències, etcètera, etcètera. Ja dic, moltes activitats, per exemple, perles d'art, que li diuen. I avui hi ha programada una conferència amb motiu d'aquesta exposició, Chanel i els seus amics, que des del passat 3 de març es troba al Centre d'Art d'Escaldes en Gordany. Qui no l'hagi vist, doncs li queden 10 dies clavats perquè el dia 27 de maig acaba d'estar ja a disposició del públic. Una conferència que es diu Chanel número 5, l'avantguarda del segle XX a la perfumeria. I qui impartirà aquesta conferència avui a partir de 9:15 del vespre és la persona que tenim a l'altra banda del fil telefònic en aquest espai en connexió. És el perfumista Agustí Vidal. Agustí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Sí, a punt ja d'agafar el cotxe o què?
A punt d'agafar el cotxe i venir, sí.
Molt rebé, molt rebé. Chanel número 5. Jo sempre dic que per saber si una cosa és famosa o no, tu surts al carrer amb un micròfon, amb una gravadora, i li dius, digue'm un compositor de música clàssica, doncs ja segur tothom diria Beethoven, Mozart, etc. Si algú sortim al carrer i diem, digue'm un perfum, hi ha un munt de gent que diria Chanel número 5. Està d'acord o no?
Sí, 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 és tot un mite de la història de la perfumeria, sí.
Avui què explicarem en aquesta ponència, com dèiem, que diu Chanel número 5, l'avantguarda del segle XX a la perfumeria?
Bueno, fonamentalment el que intentarem és posar el perfum o contextualitzar el perfum en el moment en què va sortir, i aleshores doncs el Chanel número 5, el títol diu l'avantguarda perquè doncs el Chanel 5 és molt trencador amb moltes coses de les que tal com s'estaven fent en el seu moment, i una miqueta intentarem contextualitzar aquest trencament doncs amb les altres disciplines artístiques, doncs amb la pintura, amb l'arquitectura i amb la música. Concretament, a veure on érem aquí i què és el que suposa el trencament de Chanel 5, evidentment, diguem-ne, la música no influeix directament en el perfum, però sí que, diguem-ne, contextualitza una miqueta un estat mental que podia haver-hi en aquell moment i de la qual doncs la Gabrielle Chanel doncs ella en formava part, però en canvi llavors sí que hi ha moltes coses com l'arquitectura, pintura o disseny que sí que marquen doncs el, diguem-ne, l'estètica del que coneixem del flascó, per exemple, no? Flascó que és totalment vanguardista per al que en aquell moment era. Fet això, olorarem el perfum, veurem per què el perfum era diferent del que s'estava fent, quins són els elements que el fan diferent, tot això olorarem, i olorarem després el perfum tal com està avui en el mercat, i bé, farem una mica de visió del que ha estat després, és a dir, com veuríem, o sigui, com segueix la influència de Chanel en els primers temps, diguem-ne, després de la seva aparició, fins als anys 50, 60, i com avui, diguem-ne, quina comparativa podríem fer entre la manera que avui es fan els perfums i la manera en què es feien els perfums en l'època en què es va fer aquest, de l'any 21.
Des de l'òptica d'un prestigiós perfumista, com és el seu cas, amb una amplíssima experiència, o sigui, que hi ha un vincle entre el perfum i la moda, a mi em sembla que és una cosa clara, i amb Chanel no cal dir-ho, que és absolutament palmari, però en el perfum hi ha modes?
En el perfum hi ha modes, sí, hi ha modes, nosaltres anomenem tendències, és a dir, cada moment vas veient com solen agradar un determinat tipus de coses i unes altres deixen d'agradar tant, i això, aquestes tendències d'alguna manera venen sobretot provocades per les coses noves que tenim per fer els perfums. Què vull dir amb això? Si un se'n va a la perfumeria i demana quina constitució, quina composició amb elements té un determinat perfum avui dia, i seguim fent els perfums amb olor de roses, amb olor de patxuli, amb olor de vainilla, amb olor de bergamota, amb olor de llimona, seguim fent això igual que es feien fa 80 anys. Però, en canvi, el material del que disposem és molt diferent. I això fa que avui, una rosa avui, no tingui res a veure amb una rosa com s'havia de fer, o com es podia fer en el temps de Chanel. I és aquí la gran diferència. Sobretot són tendències olfactives, i jo crec que va una miqueta més al fons, perquè són maneres de composar el perfum i, per tant, maneres de percebre aquelles olors que són les de tota la vida i que continuaran siguin les de tota la vida d'aquí 50 anys.
Té una certa lògica, Agustí, en la seva opinió, que hi hagi gent encara que, segons quin tipus de fragància, segons quins tipus de perfum olori, digui, aquest perfum és de tieta, o aquest perfum és de padrina. És cert o és un cliché que tenim al cap?
No, home, això té que veure, no té tant que veure amb els perfums com amb l'olfacte. L'olfacte té una capacitat d'associació molt important, perquè doncs, el lloc on decodifiquem la senyal olfactiva en el cervell, nosaltres allà on identifiquem les olors en el cervell és el mateix lloc on s'emmagatzem a la nostra memòria, on es controlen les nostres reaccions afectives. Aleshores, és clar que nosaltres haguem conegut a una persona, o haguem viscut una determinada circumstància amb un entorn olfactiu determinat, aquella olor quedarà marcada per sempre com...
És que hi ha molta gent...
Que sentim una cosa que, si sembla, ens transmetrà a la persona o a la situació.
És absolutament veritat. És d'aquelles sensacions, o en aquest cas, d'aquests sentits, que generen més sensació de memòria a vegades. O sigui, jo, per exemple, jo fa un munt d'anys, que no he olorat la famosa olor de les gomes Nata Milan de quan anàvem al col·le, però encara la tinc al cap. I no és un perfum, però vull dir, és una olor. I l'olor d'aquell plomier nou, no? I l'olor de la classe, és que aquestes coses fa 25-30 anys que no...
I la gran avantatge de l'olfacte és que el dia que tornis a olorar una goma d'aquelles Milan, el dia que torni a venir una, el que faràs, no et recordaràs la goma, sinó que et portarà a la classe.
Exacte.
I els companys que tenies i a la mestra que t'estaven allà, doncs, a dir, emborra això, no?
I tant, i tant.
Sí, aquesta és una cosa que té l'olfacte i no tenen els altres sentits.
Uh-huh. Avui, com dèiem, per tota aquella gent que li agrada el perfum, el món de l'olor, i que tingui una certa curiositat també per la figura, precisament, icònica de Gabriel Chanel, no?
Mm. Sí, sí, home, clar, quan parlàvem això de la moda i el perfum, Chanel no és la primera, perquè hi va haver-hi Paul Poiret, ho va fer abans que ella, però era un contemporani seu. Ella, si no és la primera, però és la segona. Però, d'alguna manera, si no hagués existit el Chanel 5, probablement avui estaríem parlant d'una altra vida en la perfumeria. I perquè doncs, el lligam aquest entre el vestir i el perfum, diguem-ne, és amb el Chanel número 5 on es per primera vegada, diguem-ne, explosiona, no? I avui dia doncs seria impensable pensar la indústria de la perfumeria sense associar-ho als grans noms de la moda, perquè va íntimament associada.
I només una curiositat per acabar. És necessari per fer publicitat d'un perfum parlar en francès i susurrar, sap? O no?
Ara sí que em fa riure.
Per cert, sí. No? Sempre...
Bueno, no, és necessari. A veure, clar, la indústria de la perfumeria és, d'alguna manera, neix a França. La perfumeria tal com la coneixem avui dia, no? Seria una mica el bressol. Mm-hmm. Aleshores, és clar, i tothom continua tinguent al cap que tot allò que ve de França serà més autèntic, més... I, de fet, hi ha moltes companyies repartides arreu del món que es fan fabricar el perfum en França per poder posar Made in France.
Clar.
Perquè, doncs, queda més bé que no pas posar Made in no sé on. Bé, és un tema, diguem-ne, també d'iconografia i de mites, no?
Segur que sí.
A veure, avui dia, si al cap i la fi pensem, França continua sent un centre fonamental, però, diguem-ne, doncs Nova York també ho és.
Segur que sí. Però sap què li dic, Agustí? Merci.
Sí, sí.
Merci. Li dic així, susurrant. I bon voyage.
Molt bé.
Moltes gràcies, Agustí. Una abraçada. Adéu-siau.
No, no.